ser el menjador de casa meva amb sabatilles i barnús. Juliana Canet, Roger Carandell i també Jaume Miranda. Bona tarda, companys, estimadíssims.
Bona tarda.
Ja ho tens, això?
Ja ho tenim, queda res, una mica més de mitja hora per acabar el programa. Em deixareu uns minuts finals, perquè ara començarà el hi-hi-ha-ha en aquest programa i em sembla la mar de bé i m'ho passo molt bé amb vosaltres, però m'he permès la llicència als minuts finals de posar-me una mica emotiva.
Has escrit una petita dedicatòria.
Sí. Estem en contra de fer això?
No, estem
jo
molt
estic a favor.
Molt a favor.
Quantes
Jaume,
vegades
també?
A la vida es presenta a la tarda?
De moment, una. Bueno, l'any passat també ho vam fer amb en Roger. Aquest any ha estat una mica diferent, per això. Bé, doncs molt bé, què m'heu d'explicar? Avui quin peix en veneu? Avui en veneu... És un rap?
Avui hi ha una mica de pop. Una mica
pop.
De pop a la gallega.
Hi ha
pop.
Però saps quan el pop, en comptes de portar-te el talladet amb la patateta, te'l porten sencer? Això hi ha restaurants que ho fan.
Però a tu et fa molt fàstic, el pop, eh?
No, impressionant. Res em fa més fàstic al món. Saps quan te'l porten amb la cara, que et posen tot el pop sencer?
A pocs llocs has anat, et fotin un pop sencer a la cara.
Jo sempre m'han servit una poteta de pop.
Una pota o dues, això sí.
Sí, jo
ho vaig veure l'altre dia en un story i em va disgustar molt. I ara només penso en això.
No t'acaba de funcionar gaire el pop. Per tant, entenc que parlarem de gent que no et cau gaire bé avui.
No, aquesta metàfora no...
No aplica.
Jo estic molt cansada.
He dit el pop, no sé per què he dit el pop.
S'ha posat nerviós, Marta.
Perdoneu.
Tenim molts temes. Anem-hi, que soni l'Aitana i en Yatra a Cureiri, per favor. En estudio, mirando el cielo, esperando una hora que no llega y que más te... A veure, és que el Roger i jo, que estem completament sonats i només parlem d'això des de fa dies,
sí,
estem avisant, ja de fa setmanes... Cicle de ruptures. Està venint. És època de separacions.
Sí,
s'està notant. És pandèmia de separacions.
Pandèmia.
Ens ho va confirmar una psicòloga que estimem moltíssim, que és l'Helena Puigguitar. Ens va confirmar que...
I té a veure amb la
molt
pandèmia?
Mala època. Amb la pandèmia?
Mira, nosaltres tenim la teoria que hi ha tot de relacions que ara porten 4 anys, 3, inclús 5, que es van construir durant la pandèmia en un moment on eren persones diferents, amb necessitats diferents, que han durat lo suficient per gràcies a la... una mica al foc del principi de la relació, però ara de sobte hi ha tot de gent que està al sofà de casa seva mirant la seva nòvia pensant, però tu, d'on surts? I és d'una època on no es podia fer res més que sortir a passejar.
Però ja podia haver caducat aquesta relació
abans,
no?
No, però és que és ara que fa el temps.
Són
cicles de 5 anys.
M'encanta aquesta teoria.
Tu hi estàs d'acord, Jaume?
Jo l'únic en què estic d'acord és que la solteria és tan agradable, ho recoman tantíssim, que qualsevol persona que ho deixi l'aplaudiré.
Doncs com el Sebastián i l'Aitana, que són probablement els nostres solters preferits ara mateix.
I de seguida parlarem d'en Sebastián Yatra, que no sé si n'esteu al cas, suposo que sí, però aquesta matinada ha tret una nova cançó. Haurem d'analitzar bé la lletra, perquè és que les torna a dir grosses.
I haurem de posar una medalla en Jaume Miranda, eh?
Sí.
Moltes gràcies, perquè ja que no me les pots jo mateix...
Te la posaré, i te la posaré aquí, a la solapa de la camisa.
I clar, i a tot això, mentrestant, l'Aitana, que ha estat vivint el que ella diu que és el millor estiu de la seva vida, diu que és una dona feliç, que és una dona soltera, i ens preguntarem, ho diu per dir... però realment és tan feliç com diu. Perquè a vegades tens la necessitat de dir que ets molt feliç,
bueno,
però potser no ho ets tant.
El debat per després.
Ara m'heu servit el pop. Ara necessito un entrant abans.
Sí.
Una amanida caprese, una mica de búfala i tomàquet.
Doncs anem a Los Angeles, que hi ha bona búfala, ja veuràs.
No ho sé, no tinc clar això, eh? Aviso que és un tema molt sensible per mi.
Era un moment que pugi.
Disculpa. Havia mirat que era la teva cançó preferida, Marta, disculpa.
Va sortir el meu top de Spotify fa anys, ja.
Topo, cançó més escoltada.
Calle 13.
No sé, hauries d'anar al psicòleg.
Sí, tinc molts problemes, un dia te'ls explicaré.
Va ser molt comentat. Aviso que és un tema molt sensible el que tocarem ara, sobretot per mi, perquè sempre he estat molt enamorada del personatge de qui parlarem. Un noi de Matadepera, que podria haver estat un talent propi del Barça, però jo que era tan dolent, pobret meu, que el van haver d'escar de fora. De manera que fa ben bé 2 anys que treballa als Estats Units.
M'ha impressionat mucho, creo que hay mucho nivel en el equipo. Podemos hacer cosas muy grandes. Creo que pues mi llegada pues voy a intentar darlo todo y dar un poco más de calidad al equipo, si puede ser.
Estem parlant ni més ni menys del meu exnòvio, Riqui Puig. I parlem d'ell perquè... bueno... podria haver deixat amb la seva nòvia.
Oh! Bueno, m'ha semblat també molt fort. Pitjor que t'agradi... o sigui, és pitjor que t'agradi Atrévete o que t'agradi Riqui Puig? No ho sé. És un dubte que llança a Catalunya.
És una cosa del passat.
Val, bueno, ja ho millorarem amb els temps. La qüestió és que jo vaig anunciar-vos una cosa molt forta, una ruptura molt greu, que és que Riqui Puig ho hauria deixat amb Gemma Iglesias després de quasi 3 anys de relació.
Ostres, va ser la nòvia amb qui va començar el Barça i després va acabar traslladant-se de país.
Exacte, el trasllat el va fer fer amb ella, diguem, amb ella, en companyia d'ella, i això ho saben perquè gràcies a un periodista, Javi de Hoyos, ha descobert que a través del seu entorn que efectivament ho han deixat, i no ho haurien deixat ara, sinó que ho haurien deixat fa 3 mesos ja, realment.
Bueno, són aquells mesos també que costa, perquè no estàs del tot segur,
no,
perquè
saps,
sempre hi ha aquell
no
marge
saps,
de poder tornar. Estàs una mica negacionista, també.
I què en saps hores d'ara, tu, Jaume, que, diguéssim, has seguit aquest cas? Que has estat investigant una miqueta.
O sigui, no, l'únic que creus és que s'hagi callat ja Calle 13 i a partir d'aquí el que ven que informar és que segons s'entorn s'haurien deixat d'estimar degut a sa distància.
Home, és que s'ho han posat tot en contra.
Sí, perquè recordem, com ja han dit un poc ara, que Riqui Puig fa 2 anys va marxar a Los Angeles per jugar amb Los Angeles Galaxy, jugava en el Barça, després a Los Angeles Galaxy. A partir d'aquí, com que ella no té visat nord-americà, bàsicament
no
a distància...
Ah, no té la green card.
Exacte.
I perdoneu, jo no he viscut a Los Angeles, però hi vaig passar 3 dies. I vaig ser 3 dies,
ja,
Soc gairebé d'allà.
El vas veure o no vau quedar?
No el vaig veure, tot i que ho vaig intentar.
Sí, ah, sí?
No menteixo.
Vas enviar
missatge.
Tenim
una persona més o menys en comú. I vaig dir com, ai, vaig com respondre en Instagram, com, ah, sou per aquí i tal. No vaig ser resposta i vaig dir, m'està superant, és normal. I ara que sé que està solter, encara ho entenc més, perquè retrobar-se amb una ex quan està solter pot ser sempre molt perillós.
Sí. O sigui, m'encanta.
També la distància és molt dura perquè hi ha molt marge horari.
És
vull
el
dir
canvi
que
horari.
El canvi horari no és el que et mata.
Saps que jo no pots ni fer sexting.
Bueno,
jo vaig sospitar alguna cosa. Digues, digues.
Los Angeles és una ciutat espantosa, vull dir, jo si fos ella tampoc l'aniria a visitar gaire. O sigui, no
jo
sé.
Jo vaig sospitar alguna cosa perquè vaig veure en Riqui Puig tenyit d'un ros platí.
És molt
que vaig pensar, això és una imatge viva d'una ruptura.
Tal qual.
Quan et canvies el
pentinat...
Canvi de campinat, crisi existencial. Senyal. Bé, per cert, m'encanta que na Juliana estigui tan loca i malalta de perseguir en Riqui Puig, però és que no la jutjaré tampoc perquè jo faig aquest tipus de coses. Voleu que vos doni més dades sobre aquesta ruptura?
I tant que sí.
S'entorn confirma que ha estat una ruptura amigable, però venc amb unes dades de xarxes, i és que cap dels dos se segueix a dia d'avui per Instagram. Ella ha borrat les fotos que compartia d'ell... Però ell sí que manté en el seu Instagram les fotos amb ella. Opinions d'això? Jo...
Crec que és molt de noia esborrar les fotos, més que de noi, més que res perquè el noi poder ho té més descuidat i més ella que s'hi dedica professionalment a les xarxes, no? Jo crec que nosaltres hi pensem més. Poder és un tòpic i no és cert, però tinc aquesta idea...
O que ella està més molesta. Que ell sempre hi pot haver un de la parella que estigui més molesta.
O al revés,
s'ha portat la
o al revés que diu, vull que es vegi de seguida que estic soltera, perquè estic molt bé i vull ja lligar.
En qualsevol cas, això de deixar-se de seguir, per mi...
Salut.
Demostra... Per mi demostra... És a dir, per mi demostra que la ruptura no acaba de ser del tot amigable. Perquè si és amigable, el que pots fer és silenciar l'altra persona.
Sí, no
és a dir, no fas
seguir.
El lleig de fer-li un unfollow, de deixar de seguir, però sí que evites veure les seves publicacions constantment, a veure si està a la platja o s'ho està passant també.
I que si ets una persona
som
coneguda...
Som molt tòxics, per ser
no,
aquí, eh?
Si ets una persona coneguda, tu saps que el primer que farà la gent serà mirar si us seguiu o us deixeu de seguir. Per tant, el fet de deixar-te de seguir, d'alguna manera, ja és perquè la gent ho comenti.
Sí,
jo.
Sí, això sí.
Ja saps,
però a mi també em sembla sa, silenciar o
sí,
deixar de seguir
és que
més
jo
igual.
Crec que ja no estàs en parella, llavors no has de pensar en sa parella, has de pensar en tu mateix o tu mateixa, llavors si per salut mental necessites no veure sa teva exparella, m'apareix lo més sa borrar-ho, no?
Total. Ai, que bé que parla, Jaume.
Per tant, tu, Jaume, dius que tens alguns detalls que confirmarien aquesta ruptura de l'exfutbolista del Barça i fins i tot estàs pensant ja que ha refet la seva vida i que torna a estar il·lusionat, la nova il·lusió de...
De Riqui Puig.
De aquí se'n jo puc caure,
ja.
Aquí em pots matar, eh?
Aquí m'estan servint la búfala ara mateix, eh? Bon tomàquet, també.
Sí, perquè Riqui Puig ha viscut l'American Dream al 100%, perquè presumptament té una nova il·lusió nord-americana. I direu, qui és aquesta presumpta relació nord-americana?
Qui és?
Ella és Letsy Brock Rivera, influencer, creadora de contingut de Califòrnia, que acumula, atenció, més de 27 milions de seguidors a TikTok. Hem de pensar que Kim Kardashian només té menys de 10 milions de seguidors a TikTok. Vull dir que és un número molt important. És el número que té Rosalía, per exemple, de seguidors.
Mare meva, i en Riqui Puig quants seguidors té, perquè jo crec que no li arriba ni a la sola de la sabata, com a mínim a Instagram, eh?
Instagram té com 2 milions, una cosa així, està
prou
bé.
Déu-n'hi-do, 3 milions, eh? Sí que li ha funcionat bé, la lliga. Carai, això és de Los Angeles o del Barça? Que ha acumulat tants seguidors.
Jo crec que és molt Barça.
És Barça encara, eh?
Això, que debutes amb el Barça i de seguida tens mig milió, gairebé un milió de seguidors.
Mira quants entén la Minya mal, ja per curiositat.
Molts més.
No, vaig a mirar-ho.
Que dient 10, crec.
Perdó, Jaume, que ja sé que a tu no t'agrada tant parlar de futbol. 21 milions la Minya mal.
Ah, bé, clar, però és que és una persona que a més aquest estiu ha estat una estrella absoluta.
I a més és bo. Saps què vull dir?
I bona persona, no? A mi m'acau bé. No sé com juga, perquè no tinc ni idea.
I el Riqui Puig queia malament i jugava malament. Clar, ho tenia tot en contra. Encara sort com té 3 milions de seguidors, pobre xaval.
Ja li has fet un trajo.
No, es nota que encara no l'has superat.
No,
estàs molt afectada. Vols que te destrueixi encara més l'ànima? Perquè venc a donar-te més informació sobre aquesta relació de Riqui Puig amb Lexi Brooke Rivera. He de llegir cada vegada el seu nom perquè jo no sabia qui era aquesta dona.
Ni jo.
Pistes de que podrien estar enrotllats. Se donen like a Instagram mútuament des de fa mesos, però no se segueixen. Això és un bon joc, és un joc de distracció, no?
És un flirteig, això, com una casa de pagès.
Això és molt guarro. Sí,
això
és fora de lloc.
És estrany. I vaig a donar-te una altra dada, perquè aquesta setmana Riqui Puig ha jugat a golf, ha penjat una foto com jugava a golf. No sé si, Juliana, t'agrada jugar a golf.
No, però a ell encanta. Sempre juga.
Bé, és un esport també encara més desconegut per mi, que és futbol. La qüestió és que hi va anar amb algú que tenia un bolso negre i unes ulleres de sol, perquè se podia veure sa foto juntament amb els pals de golf. Què passa amb aquest bolso negre de Chanel i aquestes ulleres de sol, que justament són unes ulleres i un bolso que Lexi usa habitualment?
Home, claríssim.
Jo crec que són pistes suficients. O
jo t'ho compro,
que...
jo t'ho compro.
No crec que siguin parelles, el Riqui és molt de ligues. Però... I més després de tants anys amb la Gemma.
Hem dit il·lusió, no hem dit parella, eh?
No,
i que està posat a posta aquest bolso i aquestes ulleres aquí.
Clar que
sí, ja
vol demostrar que està aquí
en companyia... Està buscant una mica d'atenció i què fem nosaltres?
En companyia d'una dona rica, eh?
Sí.
Ell
perquè no això del Chanel...
Ell no veu les dones pobres. És que no deu ni saber que existeixen, de veritat. Aquest noi està forrat des de que és un nen, ell no ho sap.
Clar, no coneix ningú que hagi agafat el metro en la seva vida.
Mai.
O sigui que no estic dins la llista.
Deixem estar a Los Angeles i en Riqui Puig, que jugui golf, que faci el que vulgui, i ara anem a parlar del gran tema del dia.
Mi condición enamorado locamente de una chica que hay extraño y el no tenerte me hace daño.
Què ha fet en Sebastián Yatra les últimes hores? A veure.
Doncs el Sebastián, l'exparella de l'Aitana Ocaña, ha publicat una cançó que ha anomenat Los Domingos. Ja vam avisar que seria una cançó important pel trencaclosques que ja fa mesos que estem construint, no?, sobre la relació d'aquest parell. Los Domingos. La posem des del principi?
Va, vinga.
Vinga, som-hi.
No.
Molt bé, Sebastián.
Boníssima.
Tengo un plan detallado en mi mente.
A mi és que m'encanta.
Calla.
16 de noviembre.
La lletra, apunteu.
Para ti, pero nunca me atreví.
Genial.
Jo estic enamorat.
És bèstia, això.
El destí no nos puso de frente. Te esperé y esperé suficiente.
Ui, ja m'ho ha dit tot aquí.
Y ahora sí, solo necesito un sí. Y así empezaría por una canción de amor. Terminaría con un hoy. ¿Qué vas a hacer? Te llevaría donde nadie te llevó. Para poder volverte a ver, me inventaría que un beso...
L'hem d'escoltar sencera. Perquè penso honestament que la lletra potser és molt interessant, però com a cançó no val la pena.
No, perdona.
Jo crec
perdona.
Que sí.
A mi funciona molt.
Escolta'm una cosa. A mi fa una setmana que m'esteu... Posa... Mira, Marçal, posa'm la sintonia d'atenció, perquè aquí no m'estan quadrant les coses. Un segon. Ui, ara tampoc estic tan enfadada, però no passa res.
Que emprenyada està la Marta, per favor.
A mi porteu tota la setmana venent-me el peix que en Sebastián Yatra estava solter. Solter, al mercat i content. O no és així?
No
havia entès res. Perquè aquesta cançó que està publicant com aquesta nova etapa seva de persona soltera no és una cançó alegre.
No, jo crec que aquí el que ha passat és que se li ha desfassat. Ah. Ell, aquesta cançó devia estar... Pensa que quan ets un cantant tan internacional, aquesta cançó devia estar datada i programada des de fotia 3 mesos. I llavors ara, de sobte, perquè a més hi ha un videoclip molt currat que porta una gran producció, etc. I de sobte el tio s'ha trobat que ja... Bueno, que li va agafar aquest ramalasso que va deixar l'Aitana, que a més sabem que va ser una decisió, diguéssim, que va ser un pronto. Vull dir que sí que li va sortir de cop i volta, que no és que ho tingués planejat, i aquesta cançó ja s'havia de publicar. I ell
doncs
explica,
ja és mala sort del calendari, també sí. Et diré.
Però preparem-nos, a més, perquè anirà ja tot desfassat. És a dir, aquí estem al principi de la història, però ell explica que aquest nou disc que farà va tot sobre una història d'amor que tots intuïm que és la de l'Aitana, i per tant anirem veient noves
peces. Quin mal timing.
Sí, totalment. I la lletra bàsicament parla de com es van conèixer i tot aquest, totes aquestes anades i vingudes amb l'Aitana, que estaven per allà en aquell moment amb el Miguel Bernardó, i que, clar, no acabava de poder-se donar la relació. I mentrestant, el Sebastián Yatra, que estava amb la Tini, la cantant argentina.
Escolta'm, hi ha dues dates que surten en aquesta cançó. Una és quan diu juny del 18 i l'altra quan diu 16 de novembre. Llavors, els experts, per què són importants aquestes dates? I no sé si ho descobrim en algun moment.
El 16 de novembre és quan es van conèixer, que ells ho han explicat moltes vegades. Es van conèixer, de fet, a Operación Triunfo, quan ell va anar a cantar a l'edició de l'Aitana. Però el dia que, diguéssim, van parlar i van com tenir el primer moment de contacte va ser un 16 de novembre, que es van coincidir als Latin Grammys. I després ja van estar junts al programa de La Voz. I, a més, ho vaig escriure un 16 de novembre per tu, com dient. Des del primer dia que et vaig veure, que em vaig fixar en tu i tinc un pla detallat de com, de que la nostra història hauria de ser aquesta, no? I el juny del 2018 és una època on l'Aitana està amb el Miguel i justament el Sebastián fa referència a... És juny del 2018, miro les fotos que penges a l'Instagram i m'agradaria que aquest noi que hi ha fos jo. I aquest noi era el pobre Miguel Bernardo, que s'enduia a l'Aitana al País Basc a fer surf i no sabia que hi havia...
A Eivissa també
anaven, tot arreu. Durant la pandèmia, de fet, dato que encara jo recordo. I el pobre Sebastián escrivint aquestes lletres. Bueno, el pobre, el tio escrivint aquestes lletres.
A part és que crec que en estiu de 2018, bé, crec no, ho he mirat, varen coincidir els dos cantantes Starlight, el Festival de Màlaga, evidentment, a Marbella, perdó, no cantaven junts, però que probablement Sebastián Yatra ja la veia com un poc de lluny, i fins que no va arribar aquest 16 de novembre d'aquell mateix any, que ja sí que varen fer com pinya... ja supos que aquell juny de 2018 significa alguna cosa per ell, no, també?
Totalment, segur que sí.
Sí, i de fet, ja quan va anar a Operación Triunfo, si tu mires les imatges, fortíssim, ja ho veus, que el Sebastián s'acosta més a l'Aitana, li fa més cas, li canta més...
Sí, bon, sí.
Molt bé, això pel que fa a la lletra i el videoclip, què? Què en sabem? De Los Domingos.
A veure, el videoclip, com vàrem adelantar aquí...
Ara, posa, mira, que, mira com t'estic posant la medalla, mira.
O sigui, per favor, posa-me-la... Toca'm un pis,
posant,
per favor.
I tant.
Aquí ja vàrem avançar que aquest videoclip se va gravar a Madrid i que l'equip tècnic precisament mos va com relatar que Sebastián Yatra és una persona encantadora, meravellosa, i a pesar de que clarament no ha tractat molt bé a nivell emocional en Aitana traient aquesta cançó, almenys amb l'equip tècnic va ser molt professional.
Mira, no és la primera vegada que sento això sobre el Sebastián, que es veu que és tan simpàtic, tan bien queda, però en el, bon sentit, que ell vol quedar bé, i que a més és el típic que em van dir que treu la guitarra de seguida. Uf. De fet, el que se'm va explicar és... A la que veu ties, es torna boig. I ja diu, hi havia tot de noies en el videoclip que van gravar i que ella va treure la guitarra per tocar-los-hi.
Noies, fugiu. Però fugiu cames, ajudeu-me d'aquest perfil d'home.
Mira, ara m'heu fet pensar que el 2019 va venir a Barcelona quan encara no era molt conegut del tot Sebastián Yatra, i a mi em va tocar anar-lo a entrevistar amb un altre company d'aquí a la ràdio per un programa que fèiem aleshores, en un hotel de Barcelona, i ens va rebre en una habitació immensa on estàvem el seu mànager. I va ser molt agradable. Per mi anava un pèl massa despitregat, perquè, bueno, però això ja és un tema estètic.
A ell li funciona molt aquesta camisa oberta fins al malic.
Camisa oberta fins al malic i botes com de cowboy, que a mi em va sorprendre, però ens va tractar molt bé.
Ho recordo, que també va participar a la marató de TV3 i Catalunya Ràdio. Bueno, Sebastián Yatra, amb la cançó Un Año, que la va fer en català.
Qui et penses que el va convèncer?
L'Aitana.
No, el Cubino.
Ah, en Cubino.
Clar, es deuen conèixer. Li haurien d'haver preguntat en Cubino.
Hosti,
com és treballar.
Estic per trucar-lo ara.
I que ens confirmi si van treballar junts. Amb
tornant al videoclip, a part de que va estar gravat a Madrid, jo m'he pogut fixar en un detall que crec que s'ha de comentar.
Ja, una altra cosa.
A l'actriu que fa com de noia, no se li veu la cara, Marta? En cap moment. Ni en un instant.
No, no li cridis a la Marta, la teva.
Està, som al costat.
Sí, a contrallum tota l'estona, desenfocada, se li talla el cap de sobte. Sí. No se la veu en cap moment. Per què creieu que ha fet això? Pregunta sèria. Home, per mi és un missatge claríssim de... Aquesta cançó va sobre l'Aitana i perquè quedi encara més clar, no poso una actriu que distregui. M'entens? Així tu et pots imaginar encara
la
més l'Aitana.
La noia pot ser qui tu vulguis, no?
No, l'Aitana, no, la noia és l'Aitana. Perquè si tu veus la cara d'una altra actriu, ja està, passa a ser aquella noia, t'imagines aquella noia, però si tu ja saps que la cançó va dedicada a l'Aitana i veus un vídeo on en cap moment li veus la cara a la noia, i a més, té unes faccions molt Aitana, un nasset molt finet...
Això és com
veient,
quan en sé tan gana feia servir aquelles referències a la Rosalía i als seus videoclips.
Tal qual.
Exacte.
Per tant, vol treure una mica de rèdit de la... de la ruptura,
és que
no?
Encara es devien si seguir no... junts, no?, quan van rodar el videoclip.
Sí, bueno, bé, és que, de fet, vàrem tenir notícies de que gravaven aquest videoclip a principi de juliol, perquè eren les dates en què se gravava, i a principi d'agost ho varen deixar. És a dir, que a mi me sembla, diria inclús cruel, per part de Sebastián Yatra, que acabi llançant aquesta cançó, si ja devia intuir que l'anava a deixar, no?
I jo crec que li devia passar la cançó, i a l'Aitana li devia semblar fins i tot romàntic, m'entens? Vull dir que jo no crec que fos premeditat. I a més és que han destacat molt que al Sebastián se li va girar, mm-hmm, que no ho havia planejat, que no era una cosa que hagués comentat amb la gent.
Pobre Aitana, pobre Aitana, pobre Aitana. Com la tenim? Què en sabem d'ella?
Doncs està tan panxa, jo crec.
Ella diu que està tan panxa. Ella vol que diguem que està tan panxa.
Com ho direm? Ja ho direm, perquè aquí som team, som equip, Aitana.
I és un exercici que la ruptura s'ha de fer. És com un mantra. L'Aitana s'està repetint un mantra per acabar-s'ho creient. Fake it until you make it. Em sembla perfecte. Ella ahir penjava un post a l'Instagram amb 15 fotos, moltíssimes, de tot el seu estiu.
Una bestiesa.
Molta foto amb poca roba, que també és molt típic de la solteria. Fotos on surt guapíssima, radiant. Fotos que ja veus que ha hagut de passar a les seves amigues. 5 fotos d'aquella sessió dient quina és la bona, on estic més guapa.
Sí.
Vull dir que ella es volia lluir en aquesta.
Ella vol enviar un missatge.
Imagina't quin missatge vol enviar, que la descripció d'aquest post d'Instagram és: Ibiza, Múnich, Amsterdam, Barcelona, Zarautz, Costa Brava, Sevilla, Mallorca, Marbella, Lisboa, Galícia, Tenerife, Andalusia del meu cor, 3 punts. I en majúscules Marta escriu: l'estiu de la meva vida, cor, amb les persones de la meva vida. En un post on apareix una gentada de Déu, però moltíssima gent. Evidentment, no hi veiem el Sebastián Yatra en cap moment, quan, per exemple, sí que l'havien pogut veure en el seu post d'aniversari.
I no fa tant, això era el mes de juny, no en fa tant.
I clar, fins juliol van estar junts, és a dir, que tindria sentit que estigués en el post.
Efectivament, però ella l'ha eliminat a consciència, i el missatge que li llença és: no ets de les persones de la meva vida i estic tenint un estiu genial sense tu. No et necessito per res. Estic així de bona, em menjaré el món. A més, després parla dels dos concerts del Santiago que ha de fer, com dient: jo estic mirant endavant, ja està.
Jo per mi està derruïda, si he de dir alguna cosa.
No, està molt malament, molt està malament, molt malament. Mai ningú ha estat tan malament per una ruptura, però és que ha de passar per aquest moment.
S'ha d'autoconvèncer, és el que deia la Juliana. Sí, ho ha de simular fins que al final acabi sentint aquesta felicitat.
M'apareix molt bon exercici després d'aquesta punyalada que li ha clavat amb Los Domingos en Sebastián Yatra. És el mínim que podria
fer. Serà fàcil,
sabeu què passarà ara? Sortirà una cançó descomunal de l'Aitana, perquè tot això t'inspira, i després de les ruptures sonades surten les millors obres dels artistes.
Et diré una cosa, però l'Aitana potser ja estava preparant la seva nova era. Igual no anava encaminada cap aquí. Igual ella ja estava preparant 8 cançons d'una Aitana enamorada. I si ara, de sobte, ha de canviar tot el que tenia previst?
Jo crec que no ho canviarà. Hi haurà la part enamorada i la part de desamor. Amb el Miguel va passar una mica això. Va ser una relació on, en principi, no va passar res traumàtic, i tot i així va haver-hi uns punyals i unes històries després a Alfa, impressionant.